15 minuts i arribarem al punt del migdia i ho fem, com cada dilluns, amb la visita de la psicòloga Gisela Llobet. Molt bon dia, Gisela.
Bon dia.
Avui per parlar sobre la motivació en els adolescents. Què motiva els adolescents i què no?
Clar, estem parlant de que, com vam parlar en programes anteriors, no? Diguéssim que l'adolescència és una etapa on... Bueno, on per evolució comencen a haver un tipus d'interessos, no? A nivell de sexe, a nivell d'altres coses, no? Perquè és quan hem de construir la nostra identitat i això fa que vagi en contrarresta, no? De la motivació que tenen els pares en aquesta època, que és justament els estudis, en què encarrilin una miqueta cap on volen anar, no? I clar, no estan, diguéssim, compaginades les dues motivacions.
Sovint ens trobem amb que les motivacions són bones a l'etapa de l'adolescència?
Sí. Hem de tenir una cosa en compte, no? La motivació parteix d'una base biològica, que seria l'impuls, no? Llavors, aquesta base biològica el que fa és que estiguem motivats amb coses bàsiques, doncs, quan tenim gana, quan tenim set, quan tenim son, i un cop aquestes necessitats estan cobertes, no? Entraríem dintre d'una altra escala, no? A nivell de motivacions. I aquesta escala, doncs, tindríem, diguéssim, dues vessants, el que seria la motivació interna i el que seria la motivació externa. La més important, sobretot perquè quan arribem a l'etapa d'adolescència no hi hagi una desmotivació generalitzada que sol passar molt en aquesta època, és potenciar molt des de petits el que és la motivació interna. Val? Això es potencia a través de la curiositat, incentivar amb coses. Amb coses em refereixo no a materials, que això sí que seria la motivació externa, sinó amb coses més que hi hagi un aprenentatge emocional, no? Que tornaríem a entrar un altre cop amb el que seria educació emocional, perquè és que és bàsic amb tot, relacionat amb nens i adolescents.
Per tant, sortim de la biològica, que és la que ja ens ve donada, entenc.
Sí, bueno, hem d'entendre una cosa. Si la biològica no està coberta, és difícil que es doni l'altra. Val? Això ens passa a tots. Vull dir, si tens gana, prioritzaràs abans de menjar, abans de realitzar-te professionalment, no? Doncs entraria en aquest sentit, no? Que quan una està coberta, doncs va cap a l'altra. Normalment, en el món en què estem, la primera normalment està coberta.
Segurament també perquè ens apareix ja la motivació un cop tenim la coberta, és a dir, si no tinguéssim les motivacions biològiques cobertes, el nostre cervell no ens faria anar a buscar les internes i externes?
Clar, això és com la piràmide de Maslow, no sé si la coneixeu, no? La primera de tot seria cobrir les necessitats bàsiques, no? Després tenir un sostre on dormir i on cobijar-nos, no? Entre cometes. I llavors, clar, aniríem pujant, no? Hi hauria la motivació personal, la social, no? I l'autorrealització. Doncs això és el mateix. Quan una està coberta, que és la bàsica, doncs entraríem dintre dels altres tipus de motivació.
Ens situem amb la coberta, com diem, ja assolida, i passem a la interna. Aquest pas de la biològica a la interna, pel que has explicat, ha d'anar bastant acompanyat dels pares i mares.
Sí.
Perquè arriba abans de l'adolescència.
No, evidentment. És que, és inherent en nosaltres, un cop les bàsiques estan cobertes, que ens plantegem altres coses, val? Llavors, i que tinguem altres tipus de motivació. Si això des de petits no es fa un treball per incentivar aquest tipus de motivació, sí que ens podem trobar que l'adolescència costi més, no vol dir que no es pugui fer, però que costi més i que ens trobem realment en una fase de desmotivació on els adolescents doncs, ho tenen tot cobert i evidentment, com que la seva motivació biològica per evolució en aquell moment és relacions socials i relacions personals, no? Perquè és el que li toca per evolució, llavors tot l'altre tema queda una miqueta com, bueno, com si no s'ha fet des del principi, queda com molt desmotivat, no? I aquest és el problema, no? Que ens trobem la majoria de vegades en aquesta etapa.
Has dit que la interna és la que s'ha de potenciar, la que s'ha de treballar, sobretot, sí. Perquè després hi hauria l'externa. Aquí sí que serien aspectes materials, perquè hem pogut deduir de les seves paraules.
Sí. Clar, què passa? Lo normal és que en el món en què vivim, que és un món consumista i materialista, no? El que estem acostumats a veure des de petits és que tu motives per aconseguir coses, no? Per tenir una bona casa, per tenir un bon cotxe, per tenir una bona posició social que em permeti segons quines coses a nivell econòmic, no?
I tot això diríem que no és dolent, de
no,
primeres.
No, si només és això, sí. Si és això i altres coses, no. Llavors, clar, si només hi ha motivació externa, sí. Perquè llavors, un cop hi ha totes aquestes, s'aconsegueix, diguéssim, aquests objectius econòmics, queda buit l'ésser en si, no? La persona queda buida perquè li falten coses, perquè nosaltres estem constituïts per tenir, diguéssim, una vida emocional més plena i una vida social més plena. Llavors, si només aconseguim la part material, doncs sempre ens falta alguna cosa, no? Llavors, amb la part, sobretot amb l'etapa adolescent, si això s'incentiva des de petit, doncs és molt fàcil que després, un cop estiguéssim en aquesta etapa, l'adolescent busca, a part de la relació social, altres coses perquè ha constituït el que seria els objectius a llarg plaç. Val? Llavors, dintre de la motivació interna tindríem, diguem, dues vessants. Hi ha persones que per control d'impulsos són més impulsives i li costa més assolir, diguéssim, motivacions a llarg plaç i objectius a llarg plaç, i en canvi hi ha persones que no, que això doncs, per treball i per personalitat se li dona molt millor. Llavors, en l'etapa adolescent, el que hem de mirar és si l'adolescent, normalment, per tot el tema hormonal que està vivint, sí que és veritat que li costa més tenir una meta a llarg plaç, llavors el que hauríem de fer és que tenir en compte el que seria la motivació de logro, no? Que és aquesta motivació que es fa amb petits objectius i petits reptes, no? I és una manera d'incentivar, si abans no s'ha fet per educació emocional, incentivar el que seria creativitat, curiositat, etcètera, etcètera, doncs en aquesta etapa fer petits reptes on després el premi, entre cometes, i l'aprenentatge sigui alguna cosa que ompli emocionalment a l'adolescent.
És un reforç, per tant, a la interna si no s'hi ha arribat a temps. Si ja ens hem presentat a l'adolescència sense haver potenciat i treballat bé aquesta motivació interna.
Exacte. Llavors, què es fa quan hi ha aquesta desmotivació tan gran amb l'adolescència que sol passar, no? Doncs s'han de donar petits reptes on hi hagi un component emocional i social important. Val? Llavors, aquí moltes vegades s'ha de fer que l'adolescent entri en tot això, no? Perquè a vegades doncs, estan tan ofuscats, no? Que no volen saber res de tot això. Però diguéssim que la feina dels pares en aquesta edat, no? I en aquesta etapa seria buscar una miqueta què és el que l'incentiva, val? No només a nivell material, que serien pues, festes, sortir i lligar i totes aquestes coses, sinó també donar-li petites coses de satisfacció a nivell emocional, no?
Un petit repte pràctic, per exemple, o hauríem de centrar-nos en una persona i en els seus gustos?
Clar, s'hauria de concretar, però jo, per exemple, una de les coses que es treballa molt amb els adolescents és que els pares dediquin un temps amb qualitat molt millor del que s'hi dedica, no? I que la comunicació, que parlàvem en una de les primeres dels primers espais que hem tingut dels adolescents, sigui positiva, no? Hi hagi aquest reforç positiu. Llavors això fa que l'adolescent tancat, que no vol saber res i que no d'allò, doncs comenci a entrar, perquè realment és una necessitat que té, curiosament. De fet, les motivacions no deixen de ser necessitats que s'han de cobrir, no? Doncs la necessitat emocional de l'adolescent en aquesta etapa moltes vegades no es cobreix, doncs per això, perquè com que hi ha una busca d'identitat, doncs es vol trencar tot lligam amb els pares, això provoca que hi hagin discussions, que la comunicació no sigui bona, i llavors això crea un buit emocional dintre l'adolescent que ho busca en un altre lloc, que no sigui la família, que és en les relacions socials, però que no sempre aquestes relacions socials a vegades són acertades, no?
L'adolescent, quan passa per aquesta etapa d'adolescència, té bons moments i té molts d'altres que no són tan positius per ell. Al final les motivacions ajuden, com bé diu ara la Gisela, a cobrir unes necessitats, i pels pares també hi ha molts moments de l'adolescència dels fills que no són agradables, però no s'ha d'abandonar sobretot aquest acompanyament.
Sí, és essencial, eh? I per això jo en el principi parlava, sobretot en els altres espais que hem tingut, de que els pares han d'entendre en quina etapa evolutiva està el nen, no? Perquè normalment, clar, és el que et dic, el pare ha d'acceptar que el seu petit o la seva petita, que sempre el necessitava, que sempre depenia en ell, que sempre doncs, estava amb ell, de cop i volta ha crescut i vol fer coses diferents del que ell diu, no? I llavors això a vegades xoca, no? I fa que estiguem una miqueta més rabiosos, entre cometes, no? Uns i els altres.
Avui hem parlat de la motivació en l'etapa de l'adolescència i dilluns de la setmana vinent, em sembla que encara hi parlarem una mica més, Gisela, d'algun aspecte de l'adolescència?
Sí, encara ens queda un apunt més. Començarem sobretot amb un tema molt important, que són drogues i abusos de substàncies.
Doncs hi entrem dilluns de la vinent. Gràcies, Gisela, com sempre, i bon dia.
Moltes gràcies.